Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia, us parla la Tina Forest. El monestir de Sant Cugat és, sens dubte, un dels punts més emblemàtics del municipi i un dels seus elements més característics és el seu campanar. Ara bé, tant aquest com les mateixes campanes no han estat sempre tal com són a dia d'avui, sinó que hi ha un munt d'història al seu darrere. A www.cugat.cat us expliquem com han evolucionat des dels seus inicis al segle XI fins a l'actualitat, passant per la restitució que es va fer de les campanes després de la Guerra Civil, una època en què estaven molt deteriorades, fet pel qual es van haver de canviar. S'utilitzaven com una eina de comunicació per als santcugatencs i servien per avisar d'alegries i perills. Si vols conèixer tots els detalls de la seva història, pots recuperar el reportatge sencer a la web. El tinent d'Alcaldia d'Economia, Coneixement i Organització, Carles Brugueroles, assumeix les tasques d'alcalde accidental aquesta setmana, entre el 17 i el 24 d'agost, amb dos inclosos, agafant el relleu de Cristina Paraire. Brugueroles substituirà aquesta setmana Josep Maria Vallès, que reprendrà les seves tasques a partir de l'1 de setembre. Abans, el tinent d'Alcaldia, Jordi Puigneró, succeirà Brugueroles entre el 25 i el 31 d'agost. El vicepresident segon de l'EMD de Valldoreix, Àlex Aguilar, n'assumeix la presidència des d'aquest dissabte i fins al 24 d'agost. El copaire ocuparà aquest càrrec en substitució del president de l'entitat, Juanjo Cortés, que descansa per vacances. Segura és vocal de la CUP i és el responsable d'habitatge, mobilitat, transports i vialitat, emergència climàtica, medi ambient, gestió de residus i agenda 2030. Sant Cugat compta actualment amb gairebé una trentena de centres estètics especialitzats en la cura de les ungles i amb més d'una vintena de forns de pa i fleques, 8 de les quals situades en un mateix carrer i a només 350 metres. Els experts expliquen que els comerços són negocis i que si un funciona, el moviment natural és que n'obrin més d'iguals per donar resposta a una societat que funciona com un ramat. A Cugat Media hem fet un repàs de la situació comercial de la ciutat, on la concentració de negocis de grans marques es fa palesa davant la de davallada del comerç de proximitat. I l'Arxiu Nacional de Catalunya també s'ha transformat per adaptar-se al món digital. El salt s'ha produït amb la creació de l'àrea de projectes d'administració digital, que té una doble missió: impulsar i coordinar les polítiques de digitalització del patrimoni cultural i dels tractaments arxivístics, i l'altra, la d'impulsar l'administració electrònica. El 2024, l'Arxiu Nacional de Catalunya ha gestionat la digitalització de més de 600.000 imatges i ara com ara té més de 14 milions d'objectes digitals. I fins aquí aquest butlletí. Més informació d'aquí una hora.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La ràdio amb samarreta.
Els arxius, també els municipals, no només s'encarreguen de custodiar documents públics, també tracten amb documents privats que permeten conèixer millor els pobles dels quals parlem. Avui aprofundirem en aquests fons privats, al Faves Comptades, amb Francesc Jiménez, cap de secció d'accés, control i gestió de la informació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Francesc, benvingut.
Gràcies, bon dia.
Quina importància tenen els fons privats per conèixer Sant Cugat?
Per nosaltres és una part vital del que tenim en el fons. Pensem que la documentació municipal és documentació que genera el propi Ajuntament. Per tant, sempre diem, és documentació de poder. És a dir, el que tenim és allò que la institució ha creat a raó del seu poder. Mm. Però els fons privats el que ens ajuden és a completar aquest trencaclosques, no? I a veure realment a complet com funcionava la societat, no? I pots a vegades contraposar visions de poder amb visions socials, que a vegades no són les mateixes, no? I tant les visions d'associacions, entitats, com de persones particulars són molt importants per completar la nostra història, no? I veure realment com era la societat i com és avui, també, no?
Exacte. Ara has dit una paraula clau, que és completar la visió, no veure només una part de la fotografia, no? Uh-huh. O la part que ens vulguin mostrar, sinó uh-huh. que també hi ha una altra de la qual en som partícips nosaltres al llarg sí. de la història de cadascuna de les nostres ciutats. Parlem de l'origen que tenen aquests documents, aquests fons privats que us arriben a l'arxiu. Mm.
Tenim diferents orígens. Bàsicament tenim fons personals, fons d'entitats, fons d'associacions i fons d'empresa. Bàsicament aquesta seria la part privada que ens arriba o que tenim nosaltres a l'arxiu de Sant Cugat. Dintre d'aquests orígens, lògicament... els fons que en tenim més són els fons personals. Tenim fons d'empreses, tenim fons d'associacions, però els fons personals, per volum, és el que potser tenim més a l'arxiu.
I és molt curiós saber, per exemple, de quin tipus de documents estem parlant. Perquè quan parlem d'una empresa...
Per exemple...
Què us arriba?
Sí, per exemple, l'empresa més gran que tenim ingressat, el fons que tenim ingressat, perquè us fem una idea de què és l'empresa Delphi, que durant molts anys aquí
ha tingut una llarga història aquí a la ciutat,
Sí, exacte.
Molta influència, hi ha hagut molta gent que ha passat la seva vida laboral en aquesta empresa.
Per això nosaltres, juntament amb el Jordi Casas, que a més va ser membre actiu de Delphi a nivell de sindicat, vam impulsar, en el moment que Delphi va parar màquines, la conservació d'aquest fons, no? I és un fons amb molts metres lineals, a nivell de caixes, quan ens entenguem, pot ser 50-60 caixes. És un fons que per nosaltres era molt, molt important tenir-lo perquè representa, com tu deies, no? No només és un fons d'empresa amb documentació administrativa purament, que ens podem imaginar, facturació, etc., sinó que també allà hi ha reflectida què passava en aquells anys centrals del segle XX, no?, que ocupava Delphi, i què passava amb els treballadors. També amb fons Delphi vam ingressar també al fons del sindicat, no?, de treballadors, i això era molt interessant, perquè tenim el fons de l'empresa i el fons del sindicat, i això ens permetia contrastar. És un tipus de fons, per exemple.
No, i és veritat, Emma, amb aquest exemple sí que realment la gent es pot adonar de la importància de conservar tota aquesta informació, que en un principi podríem pensar que és aliena, no? Mm-hmm. Però que en realitat ens dona una visió molt, molt propera de com era Sant Cugat en aquells temps. Si parlem de documents privats, per exemple,
sí.
què és el que us arriba?
Ens trobem, nosaltres quan ens arriba un fons, el que fem és analitzar primer realment una voluntat. Normalment els ingressos passen per dues vies. Una, que ens pot arribar una petició formal de que una persona o una entitat vol donar el fons, i l'altra, que nosaltres puguem saber que existeix aquest fons i entrem en contacte amb la gent pels motius que siguin, i arribem a l'acord d'intentar veure què és el que té el fons, no? Perquè al final hem de descobrir què hi ha en el fons, no? Ens podem imaginar què hi ha, però fins que no analitzes la documentació, analitzes què pot haver, no veus la importància que pot tenir per la part, per la història i per la cultura i per la societat de Sant Cugat, no? Llavors, dintre d'aquests fons, ens ingressen fons que podem trobar la vida privada de les persones, no? A nivell de fons personal. La vida privada i la vida pública. Serien persones que tenen aquest doble joc. No tots tenim vida pública i vida privada. Llavors hi ha gent que ha destacat en la seva vida pública. Aquestes normalment són els fons que ens acaben ingressant. Tot i que hi ha gent que no la coneixíem per la seva vida pública, però quan descobreixes el fons, descobreixes que té una documentació molt més rica que potser una altra persona que diria, aquest fons ha de ser molt interessant, no? Fins que no entres al fons no ho veus. Per exemple, per posar un exemple d'algun fons que hem ingressat, últimament vam ingressar el fons de la Liberata Masoliver, que va ser una escriptora que va viure aquí a Sant Cugat i que fins i tot va arribar al punt de plantejar-se a Hollywood fer una pel·lícula d'un dels seus llibres, no? Sí que és veritat que estàvem en un context franquista i això doncs, també t'encasella el tipus de literatura que era, però va arribar a aquest punt, no? I ho parlàvem amb les seves netes, no? De dir, realment, les filles que... Ostres, era un personatge molt important, no? I aquí què tenim? Doncs tenim tota la seva... Gràcies a la feina que han fet, no? A la seva família, tenim tota la recopilació de tota la seva obra bibliogràfica i tota la documentació associada, fotografies, etcètera, no? Aquest tipus de fons. També ens poden venir altra documentació, depèn. Si ve un poeta, doncs tindrem també tota la seva producció literària, no? No només de llibres, ens interessa no tant l'obra publicada, que també, sinó el context.
Allò que va quedar pendent.
Sí, els esborranys. Sí. Tenim, clar, el fons de Joan Auladell, per exemple, que era un metge, que tenim tota la seva part de... Podem tenir la seva part administrativa, però el que té més valor aquest fons és la gran tasca d'investigació que va fer. Va investigar sobre Sant Cugat a tots els arxius que trobava, no? I realment tenim notes d'ell, que a vegades són petites, que costen llegir, però hi ha un munt d'informació allà que molts historiadors han fet servir per completar estudis, no? Vull dir que tenim molta varietat en el món dels fons personals.
Comentaves abans que la majoria de documents que us arriben a l'arxiu són perfils masculins.
Sí.
I que hi ha un dèficit, no?
Sí, és un dèficit, diré, que no només de Sant Cugat, no? És en general que del món dels arxius i del món de la societat que vivim. Jo crec fermament que és un tema de que la societat també condiciona, no? I la història també ens condiciona i ens encasella, no? En situacions o en mentalitats que a vegades ens fan pensar que, sobretot per la part de les dones, no? que la documentació que tenen no té valor, o ni s'ho pensen que poden donar aquest fons, no? Ens trobem molts pocs fons de dones. És a dir, quan dic de dones vull dir personatges femenins que sigui el fons d'aquest personatge. He dit el de la Beata Massoliver perquè és un exemple de que sí, no? Però la majoria de fons que tenim no són de dones, no? Llavors, és curiós perquè, en canvi, darrere de les donacions de fons d'homes sol haver-hi una dona, no?, que impulsa aquesta donació, o amb qui fem els tractes, no? Per exemple, el cas del fons Tortosa, no?, de l'artista santcugatenc, que ja tenim una part del fons, ara ingressarem, o estem en tràmits d'ingressar una segona part del fons, i amb qui hem parlat i hem fet la tramitació és amb la seva dona, l'última dona, l'Helena Bosch, no? Però ella, jo plantava un dia amb ella i dic, està molt bé, perquè és l'impuls que estàs fent, dic, però tu també estaves implicada en la vida cultural de Sant Cugat. Diu, bueno, jo, però jo no sé què tinc, no sé què. Llavors és aquesta sensació de dir, no, però...
Sempre quedar-se en segona línia,
sí,
no?
Sí, exacte. I nosaltres, des de l'arxiu, els últims anys el que volem és potenciar aquests fons i que aquests fons ingressin o els puguem localitzar, no?, a Sant Cugat, perquè són, si no, al final la història, lògicament, hi ha un domini masculí per tota la història que hem viscut, però les dones també produïen, i hem de començar, no?, és una lluita que tenim des de fa uns anys, començar a treure aquesta documentació de dones que realment ens completarien millor la societat que vivíem, no?
Clar, la fotografia s'ha de
fer
amb tots els matisos,
amb tots els matisos,
no?,
de
la societat.
Sí.
Quins són els últims fons que heu ingressat ara?
Mira, els últims anys estem ingressant molts fons, parts privats, i sobretot l'any passat vam fer, suposo, i amb això he de posar en valor la feina del meu equip, no? Que realment a partir de començar a fer contactes amb la gent, al final això és Sant Cugat, no deixa de ser un poble, per sort, encara tenim xarxes de poble, no? I segurament el fet del boca orella, no? De saber que ingresses un fons, que el tracte que has tingut, com estan tractant el fons, etc., suposo que això anima, i també els contactes que va estivant, no? a partir d'aquí. I això ha fet que els últims anys hem ingressat fons. Per exemple, l'últim fons que vam ingressar és el fons de la Comissió de les Festes de Sant Antoni, que va ser el 5 de febrer, que va ser l'últim ingrés que vam fer aquest any mateix. El vam fer en dos tongades. Vam fer la Comissió de Festes actual, que és documentació que dèiem abans administrativa, perquè és dels últims anys, i abans, el dia a desembre, a finals de desembre, vam ingressar el fons de la família Juliana, que conservaven la documentació dels primers anys de la comissió aquesta de Festa de Sant Antoni. Per tant, ens ajuda molt, molt bé a completar la història d'aquesta comissió que tanta incidència ha tingut a Sant Cugat, per exemple, no? També hem ingressat al fons de la Liberata, també a finals de l'any passat. Un altre personatge important pel seu volum de documentació és el Josep Maria Figueres, que és professor, hi ha un horari, de la universitat, no?, expert en història del periodisme, a nivell de català, no?, i té un fons enorme, i també ens el va donar al setembre de l'any passat, els fons també que necessitem molt tractament, perquè realment hi ha molta documentació, i estem molt contents d'haver pogut ingressar-lo, com de tots, eh? Vam ingressar el fons de l'Associació de Festa de la Tardor, per exemple, això gràcies també amb el GEL, que vam entrar en contacte i els qüestionàvem ells, el fons del Fons Buscallà, de Cal Tartaner, el fons de l'agrupació sardanista, que és una agrupació molt interessant, el fons Cal Català, de Carles Fonseca, tots aquests els darrers anys s'han anat ingressant, fins que per exemple, igual que ha dit Delphi, un altre fons important que ens ha entrat és el fons de la vitivinícola, és a dir, del celler cooperatiu, perquè ens entenguem. Aquest fons és històric i també ens ajuda a conèixer la història de Sant Cugat i justament molt, molt arrelada al tema del vi, no? I aquest fons és per nosaltres del celler cooperatiu, és fantàstic, no? I llavors també vam ingressar això ja el 2022 i també el tenim a l'arxiu que ens ajuda a completar aquesta història, no? Vull dir que al final estem parlant de molts fons últimament i de molts ingressos que nosaltres estem molt contents. I
això és molta feina, eh?
És molta feina, és molta feina. La veritat, sempre diem, nosaltres intentem, quan ingressa un fons, fer un primer tractament per saber què hi ha un cop està ingressat, però l'inventari exhaustiu de saber document a document, això encara estem treballant, no? Però com a mínim, si tens una idea general i això ja ho pots publicar, ajuda que els historiadors, al final historiadores, facin la seva feina i puguin trobar coses interessants sobre la història del passat, no?
Ara és una feina engrescadora, eh?
Sí.
Construir tot aquest mapa que dèiem de Sant Cugat a través de tota aquesta documentació deu ser fascinant.
És fascinant i nosaltres al final ens dediquem, alguns arxivers i arxiveres venim de la nostra, abans de ser arxivers érem historiadors, no? Historiadores. Al final, i quan veus això et venen moltes ganes de fer història, no? D'entrar a tocar. Nosaltres és veritat que com a arxivers i arxiveres no ens dediquem a crear història, o sigui, a crear llibres d'història, no? El que fem és justament disposar les fonts perquè tothom, el que sigui historiador, ho faci, no? Però engresca molt perquè tens aquesta visió i dius, realment aquí, si algú s'hi posa, pot trobar molta teca, no? Molta informació.
Però clar, una cosa és la feina que feu l'equip de l'arxiu i una altra són les persones que col·laboren amb vosaltres, no?
Sí.
Qui són aquestes persones?
Volíem posar en valor, jo crec que és molt important posar en valor, igual que he dit abans el meu equip, que està fent una feina extraordinària, sobretot la Glòria Puigman, que és la tècnica de referència, igual que posem en valor això, hem de posar molt en valor aquesta gent que ens està ajudant moltíssim. Ens està ajudant de dues maneres diferents, o de vàries, Una són la gent que durant molts anys ha fet voluntariat a l'arxiu, és a dir, gent que venia en el dia a dia a unes hores a ajudar-nos amb tasques no tècniques, però sí que ens donaven suport, no? Pues una descripció que nosaltres li dèiem quins camps s'havien d'emplenar, etc. Per exemple, unes dones que ens va ajudar moltíssim va ser una que es diu Núria, que ara ja no està fent de voluntària, diguéssim, però sí que va durant un temps va estar amb nosaltres, i aquesta tasca és molt, molt important. És veritat que abans podíem fer voluntariat directament des de l'Ajuntament, ja fa uns anys, però amb la llei de voluntariat el que fem és qualsevol persona que vulgui ser voluntària de l'arxiu ha d'anar lligada a una associació. Nosaltres el que fem és voluntària a través de l'associació corresponent, i a partir d'aquí estem en un tracte, un acord per poder que vingui aquí amb nosaltres a fer aquest voluntariat, no? Que al final és un tema d'aprenentatge, no és un lloc de treball, és una ajuda que ens poden ajudar gràcies al seu coneixement, no? Aquest és un tipus de gent que ens ve a l'arxiu i que estem molt agraïts a ells. I l'altre són aquestes persones que altruistament recopilen documentació i ens la cedeixen, no? Per exemple, he de destacar, i em sap greu destacar, perquè hi ha molta gent que també ens ajuda, però el Joaquim Villalonga, no? Que és una persona que durant molts anys ens ha donat moltíssima informació sobre Sant Cugat. De fet, de tots els registres d'ingressos de documentació que tenim, 195 són d'ell, és a dir, 195 vegades ha vingut a donar documentació. No vol dir que siguin 195 documents, cada vegada pot donar 10 documents, 20 o el que sigui. Per tant, el seu pes és molt fort. També la família Cabanes, amb en Carles Cabanes, ens ajuda molt a identificar fotografies, o el Ricard Mestres, que és un col·leccionista de fotografia antiga.
Sí, amb ell hem parlat.
Doncs amb ell també va ser col·laborador de l'arxiu durant un temps i també tenim molt bon contacte. El Joan Troiano, que és una figura clau per ingressos de fons. Alfredo Arexabala, el Gel, pròpiament, que ja ho he dit, i, per exemple, el Jordi Roca, que també, a part de les seves maquetes, també ens ajuda moltíssim a identificar persones, imatges, gent del poble, no? Aquesta gent, aquest coneixement, un any vam fer un grup de voluntaris, de gent del poble, que venia a ajudar-nos a identificar fotografies. És un coneixement que no podem perdre.
Francesc, estem acabant, i molt ràpidament, no sé si potser ens donaria, i ho podríem deixar per la propera sessió, però per parlar d'aquest mapa de fons privats a Sant Cugatenc que no ingressa,
no.
Però que forma part igualment d'aquest univers del fons documental de Sant Cugat i de la història.
Sí, aquí només una línia, diguéssim, d'informació. El mapa, nosaltres hem dit que tot allò que ingressa a l'arxiu, però no és tot el trencaclosques, com dèiem abans, de Sant Cugat, no? I el que vam voler és, en un mapa, a aquelles persones que sabem que té documentació important, que no cal que ingressin a l'arxiu, el nostre objectiu no és apoderar, sinó localitzar el patrimoni, el que hem fet, aquells que han volgut, és localitzar-los en un mapa. Llavors tenim un mapa publicat, que podem parlar més detenidament un altre dia, en el que pots localitzar quin tipus de fons hi ha i més o menys en quina zona es troba ubicat. Nosaltres tenim les dades de contacte i ha de servir pels historiadors i historiadores a fer la seva investigació i saber que més enllà del que hi ha l'arxiu hi ha un món més gran a fora, que és un mapa que està en construcció. Animem a tota la gent amb que nosaltres puguem anar
a col·laborar,
encara que sigui no ingrés, sinó simplement a que nosaltres anem, veiem el fons, puguem identificar-lo i a partir d'aquí identifiquem el mapa del patrimoni documental de Sant Cugat.
Francesc Jiménez, cap de secció d'accés, control i gestió de la informació de l'Ajuntament de Sant Cugat, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I fins a la propera.
Merci,
que
gràcies.
Vagi bé.
La ràdio amb samarreta.
La llei de la segona oportunitat aprovada l'any 2015 permet començar de zero a aquelles persones que s'han vist ofegades pels deutes. El text es va aprovar per rescatar persones en situació límit i està destinada tant a particulars com a autònoms i petits empresaris. Tot i que ja té gairebé 10 anys, és encara una opció força desconeguda. Per això hem parlat amb un advocat per aclarir tots els dubtes al voltant de la llei de la segona oportunitat. En aquesta conversa hi ha l'Alba Triador i l'advocat Ignasi de Roa, de Colorado i Roa Advocats.
Per començar, si et sembla, si ens pots fer 5 cèntims de què és exactament, tot i que el nom dona algunes pistes, què és exactament la llei de la segona oportunitat?
Vale, us explico, bueno, senzillament, perquè és un tema que està complexa. Bàsicament és un procediment que és relativament nou, que, bueno, que el que permet és una persona que tingui uns deutes i que no pugui fer front als mateixos acollir-se a un procediment que estigui dels tràmits processals corresponents. El que al final aconsegueix és que s'exoneri el pagament dels mateixos. Hi ha deutes que són exonerables i altres que no són exonerables. Però bàsicament, succintament, és això, és fer aquest procediment per a la persona que no pugui fer front, sobretot a quotes de préstecs, bueno, sobretot és això, més que reavals bancaris, això és molt, molt clàssic també, bueno, pues fer aquest procediment i d'aquesta manera si s'acredita que compleix amb els requisits que determina la norma, pues queda exonerat d'aquest pagament.
Ara desgranarem a poc a poc qui s'hi pot acollir, qui no s'hi pot acollir, quins són els condicionants, quins són el tipus de persones a vegades que es veuen abocades a demanar aquesta llei de la segona oportunitat. Parlem, si et sembla, de qui es pot acollir a la llei de la segona oportunitat i també si una mateixa persona s'hi pot acollir més d'una vegada.
Vale. Bàsicament, la llei, bueno, la llei, és que dintre del que és la llei concursal, que és el que regula els procediments d'insolvència tant d'una persona física com d'una persona jurídica, és el que es regula, el que és el procediment de segona oportunitat, que és el que es coneix col·loquialment, però tècnicament és un concurs de creditors d'una persona física. Llavors, aquest concurs, el 90% de les vegades són per gent que no, com he comentat abans, no pot fer front als pagaments dels seus deutes, o gent que també és el 50 o 60% dels casos que ens venen a nosaltres, són gent que ha tingut empreses que no han funcionat, no han anat bé, han acabat tancant i ells van en el seu dia com a administradors de les empreses, avalat personalment les pòlisses bancàries, llavors clar, es troben en que tenen una empresa que ha tancat i ells estan avalant, pues, jo què sé, 5 o 6 pòlisses del banc i clar, com el banc no pot cobrar de l'empresa, llavors li posa la demanda a la balista. Llavors en aquest cas és molt habitual això i sobretot també gent que, bueno, pues que el típic, no?, que va tirar amb targetes, amb petits préstecs, llavors un moment que es fa una bossa molt gran i no poden pagar les quotes, llavors bueno, pues arriba aquest moment i dius, bueno, pues què faig, no puc seguir endavant, pues et permet fer aquest procediment.
Si ens hem acollit una vegada la llei de la segona oportunitat, ens hi podríem tornar a acollir o no?
En 10 anys, sí.
Al cap de 10 anys. I aquesta moratòria?
Són 10 anys. També hi ha una qüestió que també és important de cada segona oportunitat, que és important saber-ho, que tu el que fan és, evidentment, quan acabes el procediment i compleixen els requisits, et dicten una resolució al jutjat que et diu, bueno, vostè queda exonerat de pagar això, això i això, però, aquí està el però també, que és el que s'ha de controlar, clar, et diu la llei que si tu devens o vas a millor fortuna en un termini de 5 anys, et poden revocar aquesta exoneració.
D'acord.
Té sentit, perquè imagina't el cas d'una persona que, bueno, pues jo què sé, li toca la loteria o li toca una herència, clar, el que s'ha exonerat dels deutes, el que ve el sentit de la llei és dir, bueno, pues vostè no va pagar el deute perquè no podia, Però ara mateix sí. Clar, no estem parlant de que troba feina o que li puja el sou, no, estem parlant d'un esdeveniment
sobrevingut
no? i quantiós. Perquè, clar, una cosa així, una herència, una loteria o... Jo què sé, molta gent també el que ha fet antigament no era fer estrellar els béns de sobre i després, per exemple, tornaran a aparèixer.
Llavors, clar,
si un creditor ho veu, et pot demanar que revoquin l'exoneració.
No, si vol fer trampes.
No, si vol fer trampes,
no?
Sí, exacte.
Quins són els beneficis d'aquesta llei per a les persones que s'hi acullen?
Bueno, el benefici principal i més clar és que no pagarà el que deu. També, en aquest punt ja entrem més endavant, en tot cas, per acabar d'aclarir-ho, però hi ha deutes que s'exoneren i altres que no.
D'acord, parlarem també de quins tipus
però
de deutes hi ha.
Però el que principalment aconsegueix amb aquesta llei és que deixa de pagar, desapareixen del, bueno, deutes que fa aquest pagament, aquests pagaments, aquests deutes que tu tenies. I també alhora, el que també et diu la llei, és que un cop tens aquesta resolució, que també molta gent, és el problema que es troben després, clar, estan en fitxers de morosos a SNEF, RAIS, en la CIRBE, la CIRBE és el pool bancari que utilitza les entitats financeres per veure què deu una persona. Clar, quan tu fas aquest procediment amb aquest auto que et dona l'exoneració dels deutes, pots demanar que et donin de baixa d'aquests fitxers, perquè clar, si no, no pots demanar mai un crèdit.
No, exacte, perquè estaràs en aquesta llista de morosos, no, que es diu col·loquialment.
Moltes vegades no ho fan, llavors has d'anar tu amb aquest auto i fer la gestió davant de les SNEF, RAI, aquestes entitats de fitxeros de morosos, i bueno, ja feina durant de baixa, clar.
Per tant, no és automàtic.
Teòricament sí, però no es
però
fa.
No,
a la pràctica s'està darrere.
No funciona així. Segons les dades de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, de l'ICAP, el primer any que va entrar en vigor la llei de la segona oportunitat s'hi van acollir 1.369 persones, una xifra que el 2020 s'havia multiplicat per 6, arribant a les 8.507 beneficiàries. Aquest mateix any, a altres països de la Unió Europea, com Alemanya o França, el còmput de persones acollides a la llei de la segona oportunitat assolia les 81.000 beneficiaris a Alemanya i els 108.000 a França. Ens porta molt avantatge a Europa en aquesta matèria,
sí,
perquè les xifres...
Sí,
hi ha una distància bastant grossa.
Clarament, sí. Aquí, bueno, sí que és veritat que el 2015 és quan es va fer aquest procediment, va passar a Espanya, que ja es portava a altres països, però sí que va haver una reforma molt important de la llei concursal que es va fer el setembre de l'any 2022, que el que va fer és reduir els tràmits i agilitzar el procediment. I això és el que ha fet també bastant l'augment de procediments que n'hi ha, i bueno, jo crec que això va cap a dalt, perquè bueno, un altre despatx va iniciar, bueno, com va començar aquesta llei, bueno, aquest procediment d'entrada del que és la llei, sí que van tenir bastantes consultes sobre el tema i tal, però és que ara mateix és una cosa...
Molt habitual.
Molt habitual, sí, sí, moltíssima. I en aquesta situació complicada, i bueno, és que és una mesura amb una força legal increïble, perquè clar, tot el que estàs fent aquí és, ja et dic, és aconseguir que treguin uns deutes que legalment tu deus. I molts d'aquests deutes, el problema que es troba la gent que està en aquest tipus de procediments és que clar, té un deute, m'invento, de l'any 2010, clar, tu pensa que si deus diners a una defensa des de l'any 2010 has de pagar els interessos, els recàrrecs, les costes, i si tu deies 10.000, en vegades te'n reclamen 22.000 euros. I clar, estàs d'un plomazo amb aquest procediment exonerant-te de tot.
El primer requisit, en tot cas, per acollir-se a la llei de la segona oportunitat és que la persona deutora ho sigui de bona fe.
Sí, correcte. És el requisit principal.
Com valorem que la persona ho faci de bona fe? No? És una qüestió poc objectiva, per entendre'ns.
Bueno, sí, ja una... és el que es diu, no? O sigui, clar, té sentit també el que estableix la llei, no? Diu, bueno, vostè podrà exonerar-se d'aquests deutes sempre quan m'acrediti que vostè ha actuat de bona fe. La bona fe és un terme jurídic abstracte que és difícil determinar-ho, no? Llavors, bueno, el que ve la llei a dir-te és que si compleixes una sèrie de requisits, que principalment són, en primer lloc, no tenir delictes, antecedents per delictes econòmics i falsitats documentals, bueno, bàsicament és no haver tingut un procediment penal en què t'hagin condemnat amb una sentència ferma en els 10 anys anteriors que tu demanes això. Això és el primer requisit. Després està el requisit de que no tenir... bueno, no haver sigut sancionat amb sancions tributàries o de seguretat social molt greus, que no t'hagin derivat la responsabilitat en un procediment per part de l'administració. Bàsicament, l'administració també entrarem en aquest vegada endavant. Sí que té uns privilegis que resta de creditors no té.
D'acord.
Vale. I, bueno, i després, bàsicament, el que et demanen també és que tu, quan, clar, tu és el que, com a deutor, tu informes, no? Jo tinc aquest deute, vaig contraure aquest deute en aquesta data, han de veure i has d'acreditar que tu no has tingut un endeutament irresponsable. Perquè també això és una cosa bastant habitual, que ha passat alguna vegada, que s'ha vingut algú que diu, escolti...
Sí, ho he invertit tot en criptomonedes...
Ho he invertit en criptomonedes, o mira, m'he agafat i m'he moblat la casa, m'he anat aquí a un centre d'estètica, m'he gastat aquí 100.000 euros i he demanat 50 milions de crèdits a l'hora. Llavors, clar, si miren que tot ha sigut a l'hora, bueno, s'entén que ha sigut un endeutament irresponsable.
Per tant, no hi ha aquesta bona fe.
Bueno, hem vist alguna cosa que ha passat, eh? I inclús l'han exonerat d'aquesta manera. Però tècnicament no, clar.
És més complicat.
És el que miren. També després, que és... Bueno, després entrarem també, perquè hi ha dos tipus de procediments. Hi ha un procediment en el qual et nomena administrador concursal, llavors sí que el procediment es dilata una miqueta més i sí que tens tu l'obligació com a deutor de col·laborar amb aquest administrador concursal, reportar-li tota la informació que et demani... Bueno, bàsicament, la bona fe s'acredita amb l'actuació tan inicial de donar informació fidedigna, que no tinguis aquests impediments legals dels antecedents penals,